Bé, començarem doncs el ple, ple ordinari. Com és habitual, si alguna persona vol prendre la paraula. Sí, senyor Roviralta. Que quedi constància que el senyor Bueno s'acaba de carregar el micròfon.
Estem provant el micròfon.
Després d'aquests problemes tècnics, a veure, bona tarda. Tot i que hi ha molts temes a l'hora del dia i que es fa abans per poder veure el Barça-Madrid, tenint en compte que aquest passarà l'últim o penúltim de la legislatura, voldria fer una petitíssima balanç de com ha anat aquest Ajuntament. Abans de res, però, no puc estar de lamentar la poca vista i la voluntat partidista dels membres del consistori per no haver votat les mocions que Esquerra va presentar a l'últim ple. Eren mocions directament adreçades a millorar la qualitat de vida de la ciutadania salonina i valllorienca. Però es veu que això no interessa i us podem assegurar que si tornem a ser decisius segons el resultat de les properes eleccions, ho tirarem endavant. I no ens estarem més perquè volem parlar d'altres temes i tenim poc temps. Aquests 4 anys s'han caracteritzat per una paràlisi de l'equip de govern motivat pel fet d'estar en minoria i no tenir pressupostos aprovats. També hi ha comptat el fet de fer nous projectes de cara a la legislatura que ve, que ja tret del CAP i de l'edifici de Sac Sala no hi ha hagut cap nou projecte per enllestir més endavant. També he notat una manca de voluntat de complir els acords del ple i les mocions acordades. Per exemple, fer un nou ROM, la regidoria de dones, el programa Ara Lliure a l'Ajuntament, la bandera estel·ladisada a un lloc important de la vila, etc, etc. Per no mencionar la comissió que ha de resoldre el cas de la discoteca 4, tot i que Esquerra Republicana va ser una de les primeres formacions que va presentar el cas en un ple aquesta legislatura, la qual, tot i el suport de la CUP i del PSC, Convergència i Unió ha cregut que no hi haurien de ser. En fi, no fent tota la llista perquè seria massa llarga. D'altra banda, la nova formació que havia de canviar sense l'oni de dalt a baix sembla que no ha estat a l'altura de les expectatives i ara veurem com acaba tot plegat. Tampoc el grup socialista ha exercit d'oposició com calia, tot i l'encert d'algunes de les seves decisions, i especialment ens ha decebut en la qüestió nacional, perquè ha actuat com un partit socialista del PSOE espanyol en aquesta mena de temes. Per acabar de dubar, les tres formacions polítiques presents a l'Ajuntament van votar que Can Riera de l'Aigua pugui ser una zona urbanitzable, tot i el resultat de la consulta de l'àrea. I ara, obert al pastís, qui ens diu que no s'hi poden fer pisos a més del necessari hospital? Esquerra Republicana ha estat present en tots els plens dient la seva opinió i presentant moltes mocions per tal de contribuir al govern de la ciutat. També ha participat en tots els fòrums públics que s'han constituït, al contrari d'altres formacions que han desaparegut durant aquests anys. I també ha expressat el seu punt de vista en les tertúlies radiofòniques fins que es van suspendre per decisió del govern de la vila i en tots els números del butlletí municipal. Davant d'aquest panorama, ara és un moment que la bona gent de Sant Celoni i la Vall-llòria ha de decidir quina opció política tria per tal de fer que la seva vida a la ciutat sigui millor del que és ara. I això ho sabrem el dia 22 del maig al vespre. Sobre el ple d'avui només direm que creiem que la majoria de punts cal votar-los afirmativament. En tot creiem que el centre municipal d'expressió cal que sigui gestionat per una empresa externa a través d'una concessió de l'Ajuntament. L'Ajuntament no pot veure's embarcada a una nova contractació de més personal perquè es podria veure's abogat al col·lapse financer. Finalment, he de dir que tots aquests anys que hem estat en contacte amb vosaltres han servit per conèixer-nos, confrontant posicions quan ha calgut i especialment respectant-nos i seguir treballant conjuntament per una ciutat més humana i habitable. I per això, des de la presidència de la secció local d'Esquerra i en nom del nostre partit, us vull donar les gràcies per haver permès que hàgim pogut dir-hi la nostra aquí i a la revista municipal Informatiu i que ens hagi votat a favor moltes de les nostres mocions, sovint per unanimitat, tot i no tenir representació municipal, perquè creiem que s'ha entès que les 360 persones que van confiar en nosaltres a les passades eleccions municipals i els 544 vots de les eleccions al Parlament de Catalunya passades de l'any passat, que el nostre partit va obtenir, mereixen aquest respecte. Per acabar, desitgem bona sort a tothom i que guanyi el partit que millor treballi pel poble de la nostra vila.
Molt bé, es nota que estem ja en període electoral i per tant tothom busca els escenaris on pot expressar les seves opinions. No entraré ara a discutir-les perquè Bé, crec que al llarg de tota la legislatura les diferents mocions i els diferents plantejaments que han estat repetits amb aquesta intervenció, doncs ja els hem anat contestant i els hem anat donant-hi la nostra opinió. Potser simplement per aclarir, perquè hi havia diferents errors, un m'agradaria fer-hi un petit esment perquè ja el va anomenar en el darrer ple el senyor Segarra. Vaig fer una intervenció per explicar-li que això no era així, veig que vostè hi torna a insistir, suposo que és una manera demagògica de plantejar les coses. La decisió de que el nou hospital es pugui ubicar a Can Riera de l'Aigua és una modificació del pla general que permet exclusivament, quan estigui aprovat de forma definitiva, cosa que en aquests moments encara no està, està feta l'aprovació inicial i provisional, pendent de l'aprovació definitiva quan la Comissió d'Urbanisme de Barcelona ho aprovi, permetrà que allà s'hi pugui ubicar un equipament sanitari. No permet que s'hi pugui fer cap altre tipus d'actuació urbanística. Per qualsevol altre tipus d'actuació urbanística caldria fer una modificació del pla general o un nou pla general en el que es contemplés. Per tant, li agrairia que quan faci les seves intervencions, si són d'opinió política, doncs escolti, les puc compartir o no, però les hi respecto, quan són de temes concrets i en una ocasió ja els he explicat que no ho estan dient bé, doncs li agrairia que no tornin a utilitzar de manera demagògica aquest punt, sobretot enganyant a la gent, perquè el que està fent és enganyant a la gent quan fa les intervencions que acaba de fer. No sé si algú vol fer alguna intervenció i si no passaríem ja entre el públic alguna intervenció. Doncs passaríem al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió del dia 24 de febrer. Si els grups l'han llegit, per tant, quedaria aprovada. El següent punt seria el sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals en aquestes properes eleccions municipals convocades pel 22 de maig. L'Anna Puig ens explicarà com funcionarà aquest sorteig.
Sí, vale. En aquesta ocasió hem canviat de programa, no per voluntat pròpia, sinó perquè el programa que fèiem servir durant els últims anys, l'Elector, la Diputació de Barcelona ha deixat de finançar el seu manteniment i la seva actualització i ens ha dirigit en el programa que ofereix l'Institut Nacional d'Estadística, que és el programa CONOCE. Hem estat fent algun simulacre aquest matí, no presenta cap dificultat, com veureu, però sí que hi ha una cosa que s'ha de dir, que així com l'Elector ens permetia excloure a les persones que treballarem el dia de les eleccions o els càrrecs que electes perquè aquell dia no resultessin membres d'una mesa, en aquest cas aquest programa no ens permet fer cap exclusió prèvia. Per tant, és possible que alguns de vosaltres apareixeu, o persones que han de formar part d'una llista electoral o han de treballar el diumenge de les eleccions. Per tant, en principi fem el sorteig i llavors, si s'escau, ja faríem una depuració posterior.
Aquest programa fa directament el sorteig, de manera que no haurem de dir allò, el número, el salt.
Les persones que formen part de les llistes electorals no poden estar.
Exacte, és a dir, les persones que formen part de les llistes, les persones que formen part de candidatures, els que formen part de l'administració electoral, com jo mateix, com a delegat de la Junta Electoral de Zona, i totes les persones de l'Ajuntament que treballaran aquell dia, les forces i cossos de seguretat i altres persones, per llei no poden formar part de les meses electorals i, per tant, en cas, com que el programa no ens els permet excloure a priori, sortiran i demà farem una depuració comprovant a veure si algú... A tall d'exemple, hem fet un sorteig i en un ha sortit l'alcalde i l'altre ha sortit jo. O sigui que demà obligatoriament haurem de fer una petita depuració. El que sí que val a dir és que, a més dels dos suplents, per cada un dels càrrecs, president i dos vocals, cadascú té dos suplents, permet tenir un número de reserves. En aquest cas serien set reserves perquè sortejarem 9 persones per mesa, per càrrec, perdó. I per tant, en cas de que algú hagi de sortir, el sorteig ja està fet. S'agafa el següent de la llista que el propi programa estableix com a reserves. Val?
Doncs bé, en aquest cas no cal introduir filtres, així com el programa anterior filtrava amb el nivell d'estudis que havia de tenir el president i el nivell d'estudis que havia de tenir els vocals. Aquí els filtres el fa sol el programa. I com a curiositat, val a dir que en aquestes eleccions poden formar part d'una mesa fins als 70 anys. Així com en eleccions anteriors era fins als 65, ara el filtre és fins als 70. Però tot això ja forma part del filtre propi del programa. Doncs fem el sorteig. Aquí diu que ja s'ha fet un sorteig, és veritat, perquè hem fet simulacres durant el llarg del dia. Per tant, acceptem fer-ne un altre, en definitiu. L'està fent. I ara veurem els resultats. I aquí els tenim. Si voleu els llegim, si no
voleu...
Sí? Sí, sí.
Sí, encara.
Però només deixem els titulars.
Sí. Això són les meses i aquí hi ha els càrrecs. Eh? Amb els suplents. Has de clicar. Has d'obrir-ho?
Sí.
No, però ara està.
Bé, la mesa UUA, que és el Puigreverts, el president és Maria Àngels, Serran i Guerrero. El primer vocal, Oriol Giral Vives. I el segon vocal, Carlos Espósito Ferrer. La mesa UUB, també el Puigreverts, Marta Gabriel Gené. Primer vocal, José Soto Soto. Segon vocal, Pilar Gubierno Casaocau. Gemma Ateneu. La mesa 1-2-A. Gemma Bufina Rigals, la presidenta. Primer vocal, Joan Amador Costa. Segon vocal, Jordi Gost Pérez. A la tarda també, el president, la mesa B. Eudald Mores Alaniento. El primer vocal, Josep Maria González Moritxe. I el segon vocal, Natàlia Mascarrer Fernández. La mesa 3 també la Ateneu. Enrique Ribollo Rodríguez. President. El primer vocal, Jordi Maria Solís Jourdà. I el segon vocal, Francisca de la Torre Asensio. Canviem de secció, ens anem a la secció 3, el sexe. President, Adolfo Rodríguez. Primer vocal, Raquel Amella Talleda. Segon vocal, Immaculada Capote Martín. El sexe també, a la mesa B. Presidenta, Montserrat Gancedo Jiménez. Primer vocal, Òscar González Navarro. Segon vocal, Jorge Manrique Bernal. La mesa C del Saxala. President, Francesca Puig Garriga. Primer vocal, Maria Salguero Amaya. Segon vocal, Concepción Tirado Blanco. Secció 4, correspon a les Illes Velles. President, Sònia Fenoy Sánchez. Primer vocal, Francisco García Moreno. Segon vocal, Fernando de Pena Ferreira. Illes Velles també, mesa B. President, David López Palomares. Primer vocal, Rafael Sánchez Marín. Segon vocal, Anna Terrides Grau. Ens anem a la secció 5, que és a Sant Pons. President, Juan Julio Camacho Martínez. Primer vocal, Gemma Caumons Barceló. Segon vocal, Andrea Alvarado García. La mesa B de Sant Pons. President, Josefa Torres Pastrana. Primer vocal, Joan Prat Garolera. Segon vocal, Vicente Sussín Grassa. Canviem de secció. La secció 6, que era l'antigua Mútua, que ara també s'ubica a Saxala. President, Mercè García Gonzalo. Primer vocal, Jaume Cassà Sanfeliu. Segon vocal, Antoni Ducros Bosch. La mesa B, de la secció 6 també. President, Cristina Zamora Soler. Primer vocal, Maria Luisa Martínez Navas. I segon vocal, Cristina Pagès Valls. La secció 7, que són les Borrelles. Mesa A. President, Elisabet Álamo Yeste. Primer vocal, Ilse Gómez de Porter. Segon vocal, Elisabet Cobo Rossinyol. Mesa B, també de la secció 7, president, Víctor López Menal. Perdó. Primer vocal, Francesc Masó Collet. I segon vocal, Gavina Parra Gil. Passem a la secció 8, que s'ubica també en el Puig de Llers. President, Inés Dalmau Pons. Primer vocal, Àngela Isabel Carrasco García. Segon vocal, Mercè Illa Sala. Mesa B, també de la secció 8, Josefa López Sánchez. Primer vocal, Clara Solà Venteo. Segon vocal, Montserrat Nieto Moyano. Anem a la Batllòria, a la mesa 2-1-A. President, Mateo Pérez Andreu. Primer vocal, Cristina Avilés Valle. Segon vocal, Josefa Lechuga García.
segurament li tocarà com a...
I ja està. Al final ja. L'última mesa de totes?
José Miguel Torres Ramírez.
L'última mesa de totes és la que correspon a la secció UB del districte segon, és l'Escola Pallerola. President Eva Guàrdia Recorda, primer vocal Manuel Sánchez Cañete, segon vocal Alfonso Branya Martínez. I això és tot. Tanquem i... Sí, demà farem les notificacions per totes aquestes persones, prèvia depuració, i rebran les notificacions. Ja.
Sortim de l'aplicació.
Ramon, oi que em sembla que les persones entre 65 i 70 anys, no? Em sembla que m'has comentat que en cas de que no volguessin formar la part...
Es poden excusar directament, no necessiten cap mena de raó especial. El que passa és que s'ha ampliat fins a 70 anys. Però si algú entre 65 i 70 diu que no en vol formar part, se li accepta l'excusa i passa al següent, al suplent.
Bé, seguiríem. Abans de res, que no ho he comentat, que us heu trobat en el lloc que ocupeu habitualment un llibre, una mostra de cada un dels llibres que s'han presentat aquest Sant Jordi, en el que l'Ajuntament hi ha participat en la seva edició. El conte de l'Espasa en Soler de Vilardell, Piles i Súties de Daniel Rangil, i el darrer volum de Sant Celoni, Montnegre, Natura i Societat, La vila de Sant Celoni i el Montnegre Saloní, una cruïlla entre dos mons. Passaríem, per tant, al tercer punt, que és l'aprovació, si s'escau, d'una modificació als estatuts de la Fundació Acció Baix Montseny. La modificació ve donada principalment per la incorporació de nous membres en la Junta del Patronat, de diferents ajuntaments que s'han anat incorporant de forma progressiva, i per tant la modificació dels estatuts el que fa és incorporar-los com a tal. Sí? Queda endavant.
A favor, perquè aposto per la mancomunació de serveis que tant defensem.
Val a dir que en aquests moments a la Fundació en formen part 13 ajuntaments, per tant s'han incorporat, no voldria equivocar-me, però crec que uns 6 ajuntaments són els nous patrons que s'han incorporat al llarg d'aquests darrers 2 anys. El següent punt és l'aprovació, si s'escau, del protocol de prevenció i atenció a la violència de gènere. Passo la paraula a la regidora Laura Costa.
Bé, bona tarda. Una mica per contextualitzar el tema, val a dir que des de l'any 98 tenim una mena de circuit d'atenció a la violència de gènere. Sant Celoni va ser bastant pioner en el seu moment. Després, el 2007, vam fer un protocol d'actuació en casos de violència extrema, que des de que el tenim aprovat no s'ha hagut d'utilitzar, afortunadament, però es va fer perquè en el seu moment doncs, hi va haver un cas d'una mort i no hi havia protocol de funcionament. I després l'any 2011, aquest any, ja fa més de mig any que hi estem treballant amb tots els ajuntaments del Baix Montseny i tots els àmbits implicats, doncs bé, per als canvis legislatius que hi ha hagut al llarg d'aquests 13 anys, els canvis socials, els canvis de professionals que s'ocupaven de cada tema a cada lloc, també a través de totes les incidències que hi ha hagut durant tots aquests 13 anys, doncs hem reformulat i hem donat encara més forma i més força al protocol d'atenció i prevenció a la violència de gènere. Una mica les incorporacions que hi han hagut és, sí que ja era interdisciplinar el protocol, per tant hi havia personal de l'administració, els referents polítics, la gent de serveis socials, l'àmbit sanitari, l'àmbit jurídic i l'àmbit de seguretat, però aquest nou protocol doncs, incorpora també l'àmbit educatiu. A nivell territorial doncs, segueix ocupant tot l'àmbit del Baix Montseny. Hem incorporat en un mateix protocol el del cas de violència extrema, que era un protocol a part i per tant l'hem posat allà mateix, i hem incorporat el tema de prevenció i sensibilització. També vam inaugurar fa un parell de mesos el Centre d'Informació i Recursos per la Igualtat de Gènere, i això ens ha permès doncs, treballar molt més i posar molt més èmfasi en el que és la prevenció i la sensibilització de tota la ciutadania. Una mica bé ser tot això. Tots els ajuntaments del Baix Montseny doncs, estan fent aquest procés d'aprovar-lo i esperem que treballem bé quan calgui, però que l'haguem d'utilitzar el menys possible, malgrat que no podem desatendre que això és una realitat que passa, que al Baix Montseny hi ha més d'un centenar de no denúncies oficials, però sí de casos a l'any, i per tant hem d'estar a punt per mirar d'erradicar aquest tema.
Sí.
Sí, com és normal, votarem afirmativament. Com s'ha comentat, vam ser un ajuntament pioner l'any 98, no? D'alguna manera intentant, doncs, fer prevenció i també atenció en casos que passessin, i això crec que és bo continuar-ho i posar-ho al dia com així es planteja.
També sí, votarem a favor.
Bé, passarien per tant al següent punt, que és la presa de coneixement de l'acord del Consell del Poble de Vall-llòria en relació al nom de la placeta del costat de l'església de la Vall-llòria. Sí, s'ha fet arribar la proposta que va acordar el Consell del Poble de la Vall-llòria. Varen plantejar quatre possibles noms: Passeig de Can Bruguera, Passeig Vicenç Ferrer, Passeig de l'Església i Passeig dels Senyors del Mont Negre. 6 vots a la primera opció, Can Bruguera, 3 vots Vicenç Ferrer, 5 vots Passeig de l'Església i 12 vots Passeig dels Senyors del Montseny, del Mont Negre, perdó. Per tant, bé, es pren coneixement i es passarà a ser estudiat. Passaríem al següent punt, que és el número 6, que és l'aprovació provisional, si s'escau, de la modificació de l'ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes del Centre de Formació d'Adults Baix Montseny, SAC Sala. Bé, en principi el que es planteja és un increment de taxes a partir de l'IPC de desembre de 2010, que és d'un 3%, mantenint la mateixa estructura de càlcul dels preus dels diferents cursos, en els que els més bàsics d'aprenentatges bàsics, doncs, una part important, a l'entorn del 90%, és finançada per l'Ajuntament, i aquelles formacions que no són tan bàsiques, doncs, de forma progressiva es va repartint el cost econòmic per part del ciutadà, l'usuari, i l'aportació que fa l'Ajuntament. Per tant, es manté la mateixa estructura que ja havíem anat aprovant i venia funcionant els altres anys, i l'únic que fem és aplicar aquest 3% de l'IPC de desembre de 2010.
Sí.
Sí, sí, estem d'acord. Que...
Sí, Montserrat. Sí.
Bé, en relació a aquest punt que portem a votació, doncs des de la CUP sempre hem defensat que l'educació és un dret universal, que per tant ha de ser d'accés directe per tothom, i que precisament per garantir aquest dret a l'accés universal, l'escola d'adults és precisament el primer espai, el marc que ha de ser de base per lluitar en primer lloc per les desigualtats socials i per afavorir que tothom pugui accedir a aquests espais educatius. Per tant, entenem imprescindible i bàsic una oferta educativa basada en una bona qualitat dels espais educatius, dels serveis educatius, i en segon lloc una cosa també molt important i bàsica, la reducció de les tasques que recauen sobre els alumnes. Com comentava l'alcalde, doncs la proposta que portem a votació preveu un increment de l'IPC del 3%, i com sempre no, ja ho hem dit, no diem res de nou, perquè ja ho hem reiterat sempre que s'ha portat a votació aquests punts, és doncs que se'ns posen uns interrogants sobre la taula, en el sentit de si seria possible suprimir aquestes taxes i invertir per tant en més formació permanent, és a dir, treure els calés d'un altre lloc i posar-los tots a formació, o la majoria en formació permanent, perquè entenem que és la base. Tenim clar que estem en un moment de crisi econòmica, de retallades, però hem de mirar bé cap on retallem i cap on hem d'encarar doncs el màxim de recursos. Per tant, us tornem a emplaçar novament a treballar en aquesta línia, i entenem que a data d'avui encara l'escola d'adults presenta tota una sèrie de mancances estructurals que entendríem doncs que hauríeu de revisar. Per tant, en primer lloc, entenem que hi ha mancances pel que fa a la inversió pressupostària de l'escola d'adults i dels serveis que d'ella pengen, i tampoc no compartim aquestes taxes que ens proposeu, sobretot pel que fa a l'àmbit dels cursos d'accés als cicles formatius superiors i els cursos d'accés a la universitat per majors de 25 anys. Aquests cursos estan incorporats al nivell 3 de preu, i per tant entenem que tenen un cost desproporcionat en relació a la resta dels estudis bàsics. A tall d'exemple, sense anar més lluny, mentre l'accés a cicles formatius de grau mitjà costa 74,05 euros, el curs d'accés a cicles formatius de grau superior i universitari costa 391,65 euros. Per tant, 184,31 euros de part comuna més 207,34 euros de dues assignatures de la part específica. Si entenem que accedir a aquests estudis de nivell superior també és quelcom que contribueix a la millora personal i social de les persones, entenem que s'hauria d'atendir a establir unes taxes que facilitin també l'accés a aquests cursos. I també hem de posar novament sobre la taula que hi ha poques places ofertades en aquests cursos. També aprofitem perquè ens aclariu si implementareu la figura del cap d'estudis, que entenem que en termes pedagògics i de qualitat educativa és una figura transcendental per una escola d'adults perquè es pugui procedir una homogeneïtzació dels continguts. Per tant, pel que he dit, doncs el nostre posicionament és un vot negatiu provisional i en tant en quant doncs l'equip de govern incorpori aquestes mesures que tornem a repetir que no són noves i que ja us hem reiterat en altres ocasions, doncs hi votaríem afirmativament.
Bé, jo crec que hem d'estar satisfets i hem d'estar contents per el centre de formació, l'escola d'adults, per l'oferta educativa i la qualitat que ofereix. Hi passen gairebé uns 500 alumnes al llarg de l'any, per tant és una oferta prou important, i si miréssim altres municipis de les característiques del nostre veuríem que certament és una oferta prou interessant. Millorable, segur, tot és millorable, és a dir, tot es pot fer més bé i amb tot es pot fer més oferta. Cal veure si això és possible suportar-ho des del punt de vista econòmic. Evidentment, el pressupost d'un ajuntament és global, hi ha unes dades, si fem més aportació en un lloc hem de treure d'un altre, en tot cas hem d'estar d'acord de on te traurem, i per tant cal analitzar el pressupost en la seva globalitat. S'ha fet una aposta important, les mancances estructurals s'han començat a resoldre, els espais en aquests moments estan contribuint a donar-li un major impuls encara a l'escola d'adults del que ja venia tinguent fins aleshores. Això ha significat, al final, com sempre, esforços econòmics, i qualsevol infraestructura, encara que vingui finançada en un seu primer moment, la construcció sí que significa més aportació econòmica per subministraments, per l'organització del personal, perquè hi ha més espai. Per tant, sí que s'ha fet una inversió més important perquè les coses funcionin, i a més se li ha començat a donar un altre caire, una altra orientació en l'aspecte educatiu del que és el funcionament de l'escola d'adults. En aquests moments no s'ha considerat la inclusió de la figura del cap d'estudis, no perquè no pensem que pugui ser útil, en aquests moments econòmicament no es va veure la possibilitat d'incorporar-ho, però sí que hi ha persones de l'àmbit d'educació que treballen directament i estem reorientant alguns dels escenaris de formació, introduint criteris i indicadors de qualitat, de resultat, per tal de que l'oferta educativa sigui de qualitat i per tant el resultat final d'aquesta formació sigui el que s'esperen i cobreixi les expectatives dels alumnes que s'hi presenten. Al final, si tot doncs ho suporta econòmicament l'administració, l'Ajuntament o els usuaris, els ciutadans han de fer aportació econòmica, bé, és un tema que l'hem discutit moltes vegades, cal buscar els equilibris, cal també tenir vies de beques per ajudar aquelles persones que potser no hi poden accedir, però a través d'una beca sí que tenen la possibilitat de fer-ho. D'altres famílies o persones sí que poden assumir el cost econòmic que representa aquest tipus de formacions, que les que s'ha anomenat tenen també un important finançament. És a dir, han de fer una aportació econòmica als alumnes, però si haguessin de fer una aportació del cost real d'aquella formació hauria de ser encara molt superior. Per tant, bé, nosaltres entenem que en aquests moments està força equilibrat, es pot treballar si cal més el tema de beques, tot i que ja es treballa i ja es donen sortides a aquells alumnes que no tenen possibilitats d'accedir-hi. I l'increment de l'oferta, bé, és un tema que econòmicament el puguem suportar, és a dir, si hem d'incrementar més l'oferta i l'usuari no ha de pagar, vol dir que és una aportació directa que hem de fer com a administració. Bé, hem de veure si a nivell pressupostari doncs això és possible. Que quedi molt clar que aquí no hem fet cap retallada, al contrari, hem fet el pressupost i la despesa a l'escola d'adults és superior a la que teníem en anys anteriors. Per tant, crec que les coses les hem de dir pel seu nom. El nombre d'alumnes, si cal, és superior, que passen per l'escola d'adults, a part de que el centre de formació Sexsala ha permès, a més, que es posessin en marxa altre tipus de formacions més orientades cap al tema ocupacional. En aquests moments estan funcionant formació per atenció a les persones, per gent jove i gent no tan jove, cursos que duren, un d'ells dura un any, amb 6 mesos de formació, un contracte de formació. Això ha estat possible precisament perquè tenim aquest equipament. És a dir, que la formació en la seva globalitat, com a escola d'adults, però també formació ocupacional, ha donat un salt important i la infraestructura ens ho permet. I això al final acaba sent una dotació econòmica més important per tot això. Jo crec que les coses segur que es poden fer més bé i la voluntat és que disposem d'un equipament que ens permetrà en el futur, en funció de les possibilitats econòmiques que anem tenint, doncs seguir apostant. Pensem que la formació és molt important, estem totalment d'acord en que hem de seguir apostant per ella. Per tant, entenc que seria 14 vots a favor i 2 vots en contra. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació provisional, si s'escau, de la modificació de l'ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa del Centre Municipal d'Expressió Escola de Música. Aquí una mica s'aplica el mateix criteri, un increment de l'IPC d'un 3%. Hi ha la modificació d'algun altre punt a nivell molt tècnic, no? Que és el programa inicial de 6 anys, passa de 60 minuts setmanals a 45 minuts, que per permetre a les famílies que ho desitgin doncs compaginar-ho amb l'escola de teatre. D'aquesta manera els alumnes poden conèixer les dues coses i veure una mica el que més els hi agrada. També s'ha fet una modificació en el programa bàsic Ampliació Jove Adult, que incorpora una via específica per poder fer ensenyaments reglats, i el programa també d'ampliació jove i adults incorpora la possibilitat d'escollir un segon instrument, no? Són necessitats que s'han vist des de la pròpia escola, que seria bo d'incorporar-ho en el que és la proposta.
Sí, Joan Castanya, el PSC.
Sí, estem d'acord, no? De fet és el manteniment, no? de les taxes, perquè es fa l'IPC, i també com que en el seu moment es van pactar les mesures socials d'ajudes no? Si va més d'un alumne i a famílies nombroses, votarem afirmativament.
Sí, Albert Ventura, de la CUP.
Bona tarda. Amb la CUP votarà afirmativament aquest punt, a l'espera que a l'aprovació definitiva s'acceptin doncs l'al·legació que entrarem al Registre Municipal de l'Ajuntament. L'al·legació que presentarem fa referència al punt 2 de l'expedient, és aquell que fa referència a les bonificacions, i l'al·legació que presentem prioritza doncs, fixar un sistema de bonificacions que ajudin aquelles famílies amb menys ingressos. Per això l'al·legació presenta de forma, utilitzant el factor de renda familiar, utilitza de forma més esglaonada un seguit de paràmetres de diferents famílies per així doncs poder doncs introduir o no famílies que tenen aquestes necessitats. I igualment l'al·legació que presentem doncs segueix mantenint doncs els dos criteris, tant de famílies nombroses com de famílies monoparentals.
Molt bé, entenc per tant que la votació serà afirmativa, per tant vot favorable a tots els grups. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'expedient per la contractació de la gestió del Centre Municipal d'Expressió, Escola de Música. En aquest punt el que fem per tant és l'inici de l'expedient de contractació del servei de gestió del Centre Municipal d'Expressió per un període de 6 anys, amb la possibilitat d'una pròrroga inicial de 2 anys i una posterior d'un any. Bé, en principi, bàsicament el plec és molt similar al que ja hi havia hagut. Es manté el tema salarial equilibrat en, amb el salari dels categoria tècnic mig de l'Ajuntament. L'ampliació en quant a temps és perquè després ja de l'experiència d'aquests primers gairebé 8 anys de funcionament, doncs s'ha considerat que és bo donar una certa estabilitat a l'empresa concessionària que faci la gestió del Centre Municipal d'Expressió.
Sí, intervencions? Joan Castanyo, sí, de PSC.
D'entrada, el nostre vot serà afirmatiu. Creiem que els fets demostren que va ser un encert posar en funcionament aquest servei, no? Escola de Música o Centre Municipal d'Expressió, i que també va ser un encert ubicar-la en el lloc que es va ubicar per economies d'escala i per tal de la gestió conjunta tant d'aquest equipament que era innovador com de la part que en diem Ateneu, no? De l'Ateneu. I també crec que va ser innovador introduir en les condicions inicials que els titulats, que en aquest cas entressin a formar part de la plantilla de l'empresa que fes aquesta gestió del servei, com a músics, diguem-ne, doncs tinguessin un salari més digne del que estava, que hi havia en el conveni d'escoles de música. Això jo crec que va ser un encert per tal de tenir uns sous acceptables, i per això es va equilibrar en el tècnic mig de l'Ajuntament, i això es manté. Per tant, creiem que el temps ens ha donat la raó de posar en funcionament un servei que no només per la quantitat d'alumnes que hi han passat i que ja hi són, sinó per la quantitat d'activitats que ja s'han traslladat fins i tot per gaudir-ne la ciutadania, amb diferents actuacions, amb diferents activitats. Per tant, el nostre vot serà favorable.
Sí, Albert Ventura, de la CUP.
Des de la CUP ja us hem fet arribar als dos partits polítics, a part de la CUP presents aquí a l'Ajuntament de Sant Celoni, de deixar aquest punt sobre la taula per aprovar-lo més endavant. Els motius poden ser els mateixos que com els que s'han deixat a sobre la taula, o sigui, que avui no portem a la votació al ple i s'han deixat sobre la taula els dos punts, que és l'aprovació de la gestió del centre esportiu al Sot de les Granotes o el mateix reglament dels mitjans de comunicació. Vist que passar les eleccions municipals pot haver-hi un canvi de govern o no, o diferents, poden haver-hi nous partits polítics aquí presents, doncs s'ha pensat deixar per posterior aquests punts. Igualment, aquest expedient de la concessió de la gestió és un expedient, doncs, feixuc, o sigui que per poder-lo estudiar bé, doncs, es necessita molta dedicació, i en principi nosaltres hem volgut destinar aquesta dedicació quan ha sigut possible, doncs, perquè durant 2 dies, tot i venir repetidament aquí a l'Ajuntament, doncs, aquest expedient ha estat al nostre abast. Per tot això, per tot l'exposat, doncs, demanaríem des del grup que es portés a votació si aquest punt de l'ordre del dia, doncs, es deixa sobre la taula o no.
Bé, jo entenc que és una proposta, però doncs no té sentit ara plantejar si es deixa sobre la votació del punt. La votació de si es deixa sobre la taula.
Jo entenc que si no fem la proposta, no s'hauria el secretari, si no fem la proposta de deixar-la sobre la taula, s'hauria de votar, no? I en tot cas després de portar la votació del punt.
Bé, podem...
Si és una proposta que...
Podem votar-ho, eh? No hi ha l'obligació de fer-ho, entenc, administrativament, però bé, tampoc tinc cap inconvenient. La nostra postura, pensem que el funcionament del Centre Municipal d'Expressió fem una valoració molt, molt positiva, no positiva sinó molt positiva. Està donant un molt bon servei, l'està donant com a escola de música, com a escola de teatre, com a gestió de tot l'equipament, i per tant n'estem molt satisfets, però a més la implicació que tenen a nivell del municipi amb totes les activitats culturals. Jo crec que un exemple en va ser la presentació aquí a la plaça de la llegenda de l'espasa d'en Soler de Vilardell fa pocs dies, no? Tota la música, tota l'organització es va fer a partir de l'escola de música amb un esforç i una voluntarietat crec que molt bonica i molt interessant. Per tant, nosaltres en fem una valoració positiva. Entenem que l'expedient de contractació doncs és un procediment normal a fer en aquests moments que s'acaba la concessió que teníem fins ara. Per tant, si volem anar en els plaços adequats, l'hem de presentar ara. Nosaltres no hi veiem cap inconvenient per no fer-ho. Bé, em sembla que els dos grups principals que tenim la major representació doncs ho veiem en positiu. Per part nostra, doncs nosaltres ens sembla que caldria votar-ho i que caldria tirar-ho endavant.
Nosaltres hem manifestat el vot afirmatiu perquè si el juliol s'acaba la concessió no dilatar-ho en el temps, i perquè entraríem en una fase que segurament no es podria atorgar en temps i forma per començar el curs amb normalitat, fins i tot. I creiem que és el moment d'aprovar-ho, perquè està, no es pot tornar a prorrogar, si no seria il·legal, diguem-ne.
Una petita, no només...
Sí, Montserrat Pinyets, de la CUP.
Gràcies. No, només en relació a això, que feu una valoració molt positiva del funcionament de l'escola municipal, no, que dic que una cosa no treu l'altra, o sigui, que fer una valoració positiva està molt bé, però aquí discutim una decisió que és fer que aquesta escola gestioni d'una manera o una altra per un temps determinat, per un temps que seran molts anys i que, per tant, el que comportarà és que quedi ja la decisió que pren avui aquest ple, quedi hipotecada, no?, tota una legislatura en què es podien prendre decisions. Llavors, el que no acabem d'entendre és com portem avui aquest punt amb tanta... Jo inclús parlaria de precipitació i tanta rapidesa, val? Quan estem a escassos dies doncs que es constitueixi un nou consistori, no? I entenem que aquesta és una decisió que vincula el nostre municipi per molts anys i que, per tant, potser la manera més reflexiva i ordenada de fer-ho, ja que sempre ens agrada ser molt ordenats, doncs és precisament doncs deixar aquest punt i que sigui el nou consistori qui entri a estudiar bé aquesta concessió, entri a valorar bé si realment cal prendre una decisió per tant de temps, per tants anys, i llavors que no estem, malgrat que feu una valoració molt positiva, només estem demanant que aquesta decisió es posposi un mes o dos. Per tant, no entenem quin és el problema. Vull dir, tampoc no li veiem que sí que els alumnes deixin d'estar desatesos, que no puguin estudiar música, no, simplement que anem a prendre una decisió que vincularà per molts anys i que demanem que, com que vincularà per tants anys, deixem que sigui el nou consistori qui de forma més reflexiva i amb tots els elements d'anàlisi pugui prendre aquesta decisió.
Bé, jo crec que l'actual consistori està perfectament licitat per prendre aquesta decisió. La nostra opinió és aquesta i no canviarà segurament en una propera legislatura. Com a grup tenim clar que el sistema de gestió és bo, estem satisfets amb el funcionament i per tant entenem que s'acaba la concessió i per tant s'ha de tornar a licitar de nou. Ho veiem com una cosa normal, ho veiem en positiu i per tant ens sembla que és una decisió positiva. No compartim per tant el criteri que plantegeu, i nosaltres el nostre posicionament ja l'hem comentat.
Sí, nosaltres com a grup en el seu moment vam optar ja per la gestió indirecta. En aquest cas això s'ha continuat aquests anys i s'ha vist que funciona bé. El que sobra és, diguem, el meló perquè es pugui presentar qualsevol empresa, no?, amb cara i ulls i complint tots els requisits que manen al plec de condicions, i que es pugui continuar, jo diria, amb la qualitat que s'ha estat fins ara, i creiem que això és positiu. I dilatar-ho en el temps, es podria haver portat igual un mes abans o dos mesos abans, però això és un problema de l'equip de govern, però ja, jo crec que no...
Però molt es tanca que no pugui ser una gestió directa, per exemple.
Bueno, això són temes de concepte que els hem discutit, i nosaltres estem a l'oposició i podíem, no?, en aquest cas sumar-nos, però entenem seriosament i responsablement que és un bon sistema, que el temps ho ha demostrat i que es dona opció a que qualsevol empresa es presenti.
Entenc, per tant, que els vots serien 14 vots a favor i 2 vots en contra. Passaríem, per tant, al següent punt, que és la ratificació, si escau, de la resolució de l'alcaldia de l'1 de febrer del 2011 d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de construcció dels nous dipòsits d'aigua potable de Can Sants. El que fem això és la ratificació del Pla de Seguretat i Salut, de la construcció dels dipòsits, els informes favorables, tècnics...
Sí, ho hem revisat, votem favorablement.
A favor.
passaríem per tant al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Riells i Viabrea i Sant Celoni. Aquí, en aquell moment, en el ple vàrem aprovar la comissió que en formaria part, en la que hi havia un representant de cada grup polític, Joan Castanyo per part del PSC, Albert Ventura per part de la CUP, jo mateix i Marià Perapoc per part de Convergència i Unió, de l'equip de govern. El plantejament era bé el límit de terme, que en aquest cas era de província, a més, és del municipi de Riells-Viabrea amb Sant Celoni. Això una mica des de la Generalitat estan revisant ara els límits de terme a la província de Girona, i en aquí doncs ens varen convocar. El que es va posar sobre la taula és un límit de terme diferent del que en aquests moments tenim vigent i estem utilitzant en el que és el nostre pla general i en la dinàmica urbanística habitual. S'han fet diferents reunions, s'ha anat a visitar sobre el terreny les fites, diríem que no hi ha acord, més que no hi ha acord. Sant Celoni, ens ha semblat correcta la proposta que feien des de la Generalitat, no?, que marcava uns límits diferents dels que tenim ara, que entenem que guanyem més territori. Es basen en les actes del 1920 i poc, aproximadament. I Riells, evidentment, no hi estava d'acord perquè se sent perjudicada per aquest plantejament. Llavors, el que vàrem fer en la darrera reunió és un acte en el que nosaltres manifestàvem que estàvem, com a Ajuntament de Sant Celoni, que estàvem d'acord amb les fites i els límits que marcava la pròpia Generalitat en la seva proposta, i Riells doncs va presentar quins eren els motius pels que hi estaven en desacord, i a partir d'aquí s'obrirà doncs un expedient i veurem a veure com acaba. I el que provem per tant és l'acte que es vàrem signar en aquell moment a la reunió que vam tenir a tres bandes, Ajuntament de Riells-Viabrea, Generalitat i Ajuntament de Sant Celoni.
Votem favorablement perquè va ser un acord dels tres grups municipals de tenir el mateix criteri, perquè era un criteri que era el que presentava, com s'ha comentat, la Generalitat de Catalunya.
A favor.
Molt bé. Passaríem, per tant, al següent punt, que és la ratificació, si s'escau, de la resolució de l'alcaldia de 28 de març de 2011 d'aprovació del projecte bàsic de construcció d'un pavelló poliesportiu a la Vall d'Òria. Aquí el que fem és aprovar el projecte bàsic que ens el sol·liciten des de la Generalitat per poder obtenir la subvenció al finançament d'aquest pavelló, que té un cost de a prop dels 2 milions d'euros amb un finançament de 1.300.000. El projecte executiu està ja en marxa, s'està realitzant en aquests moments, i el projecte bàsic doncs es va fer ja una aprovació inicial per part d'alcaldia, una mica per poder trametre tota la documentació i per tant que no es pogués perdre el tema de la subvenció.
Sí. Sí, a favor, per no perdre les subvencions ja compromeses uns anys enrere.
A favor.
Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la moció de col·laboració amb els ajuntaments de Riells i Viabrea i Gualba per sol·licitar conjuntament amb la DIF l'adequació del pas sota el ferrocarril i la línia d'alta velocitat d'accés a les urbanitzacions de Royal Park, Camp Plana i Junior Park. Aquí el que s'ha produït en aquest accés, hi ha les boques dels passos, són de diferent mida el de lo que és Renfe, el pas antic de la Renfe, amb el d'alta velocitat, que passen de costat. Un té una obertura més gran que l'altre, per tant en aquests moments es produeix un calaix, una situació anòmala amb dificultats de pas dels vianants, i per tant ens vam posar d'acord els tres ajuntaments a presentar aquesta moció, anar a Renfe, bueno, a DIF en aquest cas, per tal de sol·licitar que el pont de Renfe, l'antic, per tant, que es pugui ampliar, es pugui fer una boca d'una única dimensió amb les voreres adequades i la il·luminació i tot el que requereix un pas d'aquestes característiques. Com que està en terme municipal de Sant Celoni, el que faríem és aprovar-ho com a Ajuntament de Sant Celoni i s'hi adherien posteriorment els ajuntaments de Riells i de Gualba.
I votem a favor. Bueno, només dic que hem trobat a faltar nosaltres una mica l'Ajuntament de Sant Celoni i en relació a les obres de DIF, no, que potser doncs ara estem aquí i l'Ajuntament s'adhereix, no, aquest informe que detalla totes aquestes deficiències que ens presenta un altre ajuntament, ens hi adherirem, però bueno, a part de que des de la CUP, no, ens oposem frontalment a aquest tipus d'infraestructures, no, i apostem més per que se n'arreglin unes altres, que les classes mitjanes utilitzem més. Igualment volíem aprofitar per dir que hem trobat a faltar l'Ajuntament de Sant Celoni i l'Ajuntament de Sant Celoni, o sigui, la col·laboració que ha donat a totes les persones que s'han vist afectades per aquesta obra, no? que l'actuació de l'Ajuntament doncs és una mica remolc de la petició d'altres ajuntaments i és d'adhesió, però que també enteníem que aquest treball s'havia d'haver fet en relació a les obres executades en el nostre terme municipal i que han afectat a veïns i veïnes del nostre municipi.
Bé, l'Ajuntament de Sant Celoni ha fet diferents intervencions en aquesta línia quan es va acabar la construcció. Es va fer una revisió quan encara hi havia aquí les empreses constructores amb els responsables en diferents reunions. Es va modificar, per exemple, l'accés de l'institut, que l'havien fet d'una manera que enteníem que era perjudicial, i tot i les dificultats amb el que és la relació amb ADIF i amb les empreses que en aquell moment estaven fent la construcció, vàrem aconseguir que es fessin modificacions, vàrem aconseguir que s'arrangessin i resolguessin algun dels problemes que havia generat l'obra, vàrem fer un inventari de totes les problemàtiques que hi havia, ho vàrem presentar a ADIF, ens hi vàrem reunir en diferents ocasions, en alguns casos sí que s'ha aconseguit millores, en d'altres no. Una paret que és ADIF, el Ministeri de Foment, en el que bé com a ajuntament doncs són petits i per tant es fa difícil que això vagi avançant. Nosaltres ho vam fer amb reunions, però ho vam fer a més per escrit, i per tant ho tenim reclamat. En aquests moments ho vam presentar en un contenciós, per tant l'Ajuntament sí que ha fet feina. En aquest pas en concret també varen manifestar les deficiències que hi havien. Per tant, com a ajuntament hem fet la nostra feina. En aquest cas hem entès que l'esforç dels tres ajuntaments segurament encara ens pot donar més força en aquest punt en concret, i per tant quan ho vaig parlar amb l'alcalde de Riells, doncs em va semblar doncs, molt bé d'aprovar-ho en el ple i donar-hi més força amb la suma de tots tres. Però no és cert que l'Ajuntament no hagi fet cap actuació, n'ha estat fent i bastantes, algunes amb resultats millors que altres, eh? També al davant tenim ADIF, que no és fàcil de solucionar els problemes. Tinc per tant que queda aprovat. El següent punt és l'aprovació, si s'escau, de la proposta per completar l'acord plenari de cessió gratuïta d'una finca al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a destinar-la a la construcció d'una escola. Bé, aquest és un punt que ja l'hem portat en diverses ocasions. La veritat és que el Departament d'Educació és com molt insistent, no? Ens demana afinar molt més, i en el seu últim comunicat ens demanava un acord complementari del ple on consti que correspondrà a l'Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin afectar l'immoble cedit, i atès que la parcel·la es troba dins d'un sector urbanitzable delimitat, garantir que la parcel·la cedida a la Generalitat no s'haurà d'incorporar en el procés de reparcel·lació ni en posteriors adjudicacions. Bé, el que fem és acabar de deixar prou clar i prou ben especificat aquest punt que ens demanen des del Departament d'Educació, per tal de que no hi hagi cap pega administrativa jurídica per poder tirar endavant a l'escola.
Sí, a favor.
a favor i esperem que aquesta vegada estigui tot correcte, perquè
no és que estigui tot
correcte, que hi hagi totes les previsions exigides.
Sí, sí. Bueno, jo crec que el problema és que segurament se n'estan inventant algunes, no? Del que s'havia demanat en un primer moment s'ha presentat sempre absolutament tot, no? Esperem que sigui l'últim. Passaríem, per tant, al següent punt, que sigui l'aprovació, si escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Celoni al conveni marc per la implantació d'un model integrat d'atenció ciutadana en l'àmbit territorial de Catalunya. Sí, el regidor Carles Mas ens ho explicarà.
Sí, aquest és un conveni al que proposem adherir-nos, com el seu nom indica, és per la implantació d'un model integrat d'atenció ciutadana, i aquest conveni és un conveni fet entre l'administració de l'Estat i l'administració de la Generalitat de Catalunya per fer possible allò que anomenem la implantació de la finestreta única. Aquesta adhesió ens permetrà, com a municipi, una major proximitat a les administracions, tant de l'Estat com de la Generalitat, ja que a partir d'ara els ciutadans de Sant Celoni podran presentar a les oficines d'atenció al ciutadà, tant a Sant Celoni, a l'edifici del Safareig, com a la Vall-llòria, a les casetes, els escrits, sol·licituds i comunicacions adreçats als òrgans tant de l'Estat com de l'administració de la Generalitat o les seves entitats vinculades o dependents. Aquesta proposta és un conveni molt llogat a projectes que s'han estat implantant a l'Ajuntament de Sant Celoni, com l'Oficina d'Atenció Virtual al Ciutadà, que és el projecte d'administració electrònica, per tal que la gent pugui fer efectiu el seu dret a tramitar la majoria de tràmits, i en els pròxims anys segurament tots els tràmits íntegrament a través d'internet, juntament amb el gestor d'expedients, per tal d'anar informant en quin estat està cada un del tràmit del ciutadà en cada moment. Ens permetrà millorar els actuals convenis i d'altres que fins ara no teníem, per tal de fer possible el fet del dret que ja té el ciutadà, doncs, no aportar documentació que ja té alguna altra administració, no? Bàsicament Hisenda o Seguretat Social o altres relacionats amb la Generalitat. Per tant, un conjunt de millores que han de facilitar i simplificar la relació del ciutadà amb l'administració. Aquest sempre hauria de ser el nostre objectiu com a administració quan fem alguna cosa, i per aquest motiu proposem al ple, doncs, l'adhesió a aquest conveni marc que completarà aquest paquet de simplificació i millora d'aquesta relació del ciutadà amb l'administració.
Molt bé, gràcies, Carles. Sí, endavant, per part de la CUP. Passaríem, per tant, al següent punt, que és l'aprovació provisional, si s'escau, de la modificació de l'ordenança fiscal número 18, reguladora de les taxes pels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de l'activitat. Carles Mas.
Sí, és una modificació molt concreta d'aquesta ordenança fiscal número 18 relativa a les taxes per a la concessió de llicències d'activitats econòmiques, en dos aspectes molt concrets. Una és per introduir una reducció del 80% en un procediment que és el canvi de nom, perquè s'ha donat compte que en el procés d'aprovació i la introducció d'aquestes noves taxes en funció dels nous tràmits que s'han de fer per aconseguir una llicència, els canvis de nom s'havia de pagar més que per la concessió d'una llicència que, diguéssim, per una llicència que s'hagués de tramitar de nou. Fruit també de que en aquell moment, a l'octubre, quan vam tramitar les ordenances fiscals, la tramitació de la llicència també es vam fer una reducció del 80% en el seu cost. I per tant ara s'equipara aquesta reducció tant del canvi de nom com la tramitació d'una llicència. I així mateix s'introdueix una altra bonificació d'un 10% a la taxa associada a la tramitació de llicències d'activitats per a les empreses que gaudeixen del certificat EMAS, per tal de complir una disposició addicional de la llei 20/2009 en què insta els ajuntaments doncs, a facilitar que les empreses doncs, que tenen aquesta certificació de bona prevenció i control ambiental en les seves activitats doncs, puguin gaudir d'aquesta bonificació.
Molt bé, gràcies Carles.
Sí. Vot favorable.
Bé, per tant, quedaria aprovat aquest punt. El següent punt, el número 16, seria la presa de coneixement de la liquidació del pressupost de la corporació de l'any 2010. Carles Mas.
Perquè així ens tinguem constància tots els regidors i tots els que ens escolten avui, doncs faré un resum de tres o quatre xifres doncs, que són les claus doncs, per entendre les liquidacions del pressupost de l'any 2010. El primer lloc doncs, seria el resultat pressupostari, que és el resultat doncs, que es dona en funció dels ingressos o els drets reconeguts i les obligacions d'aquell exercici, en aquest cas del 2010, amb un resultat pressupostari ajustat de 81.000 euros. També cal destacar que el romanent de tesoreria per despeses generals, que és l'indicador que fa referència a l'estat financer de l'Ajuntament amb una perspectiva a llarg termini, ha sigut de 1.415.172 euros, dels quals 413.039 euros s'han incorporat al pressupost 2011 i per tal queda un saldo de lliure disposició per a despeses d'aquest exercici 2011 d'un milió d'euros. Així mateix, també hi ha un romanent de tresoreria afectat que està a disposició d'inversions per aquest any 2011 d'un milió 131.977 euros. És a dir, unes xifres que indiquen que malgrat les dificultats que hem tingut aquests anys, doncs, malgrat que no és fàcil, doncs financerament estem segurament en una millor posició que la gran majoria d'ajuntaments, almenys en una bona situació per continuar mantinguent els serveis públics actuals que estem prestant, continuar fent inversions, segurament no al ritme que s'han fet aquests últims 4 anys, perquè els últims 4 anys ha estat el cicle inversor més gran de tota la història de Sant Celoni. Només una xifra, s'han invertit 25 milions d'euros, que són 6 milions d'euros que els últims 4 anys anteriors, que també havien sigut el procés inversor més alt que hi havia hagut. Continuarem podem pagar a 34 dies com fins ara i segurament es podrà aconseguir sense cap dificultat pagar en menys dies i continuem tenint un nivell d'endeutament contingut, per tant ens fa possible doncs dir que malgrat les dificultats i que segurament s'hauran d'aplicar criteris de priorització i d'austeritat en la despesa, doncs es podran continuar mantenint els serveis i continuant donant un servei al ciutadà de qualitat com els últims anys.
Molt bé, gràcies Carles. Passaríem, per tant, al següent punt, que és l'elecció, si escau, de les persones que han d'exercir les funcions de jutge de pau, titular i suplent de Sant Celoni. En l'expedient hi consta les persones que han fet opció, que s'han presentat per aquest càrrec, com a titular el senyor Raimon Puigol Cuevas, l'actual jutge de pau, i com a suplent s'ha presentat el senyor Ramon Biendicho. Per tant, el que portaria més a votació a aquestes dues persones, la figura del jutge de pau titular i el suplent.
Sí. Bé, el nostre vot serà favorable perquè, a més, l'actual jutge de pau, el senyor Ramon Puigol, es torna a presentar, no? I que creiem que la seva dedicació l'ha demostrat durant aquests anys, dedicació i equanimitat i, no? I ganes de tirar endavant aquest càrrec i les seves funcions i la seva responsabilitat, i també el suplent que, si no tinc mal entès, no es va presentar ningú i es va buscar una persona per tal de que pugui fer les funcions de suplència en el jutge, perquè també és necessari, no? En cas de malaltia com aquests dies està de baixa el jutge de pau. Per tant, el nostre vot és favorable.
Sí, Montserrat Vinyets. Molt bé. El nostre vot com a Convergència i Unió també serà favorable, i afirmar i ressaltar certament la feina que ha fet. Crec que porta ja 20 anys com a jutge el senyor Puigol, a més persona que quan hem tingut l'oportunitat d'anar a visitar el jutjat de Pau perquè ens ensenyés les instal·lacions, recordo més a l'inici de la legislatura, doncs ho fèiem amb alegria, no? Se li veia la il·lusió, les ganes que hi posava, una persona doncs, ja amb forces anys, però en canvi amb el cap molt clar, amb les idees molt clares, amb un criteri ferm amb les coses. Jo crec que una persona que ha estat fent molt bona feina i que crec que encara en pot seguir fent. Per tant, el nostre vot serà favorable tant per les dues candidatures. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és l'autorització, si s'escau, de la cessió del contracte de concessió de Manial per la construcció i explotació d'equipament esportiu al polígon industrial nord-est. Aquí el que explicat d'una manera senzilla, la Junta de Compensació del Polígon Nord-est en el seu moment doncs va signar un contracte, un acord amb l'Ajuntament pel que gestionava, no? I de fet va finançar la construcció de les pistes esportives que hi ha en aquell polígon. Bé, una vegada fetes les obres d'urbanització, la Junta de Compensació doncs ja no té cap sentit que es mantingui. S'ha constituït una associació de propietaris que són les mateixes, són les empreses que hi ha en aquest sector, que eren els que formaven part de la Junta de Compensació, i per tant el que es fa és traslladar a l'associació de propietaris bé la gestió i el manteniment d'aquestes pistes esportives que hi ha en aquest polígon. Sí, Joan Castanya, el PSC. Sí.
Bé, en el seu moment es va pactar, i per això, no? Diu, és una cessió de construcció i explotació, perquè aquestes empreses van construir les pistes de tenis que hi ha actualment, i durant aquests anys les han fet servir a nivell dels treballadors d'aquest polígon, i també l'Ajuntament, si no recordo malament, té opció uns dies a l'any de poder-les fer servir, però tota la construcció i el manteniment va a càrrec de les empreses del polígon nord-est. Per tant, ho creiem positiu.
Sí, Montserrat Vinyets, a la CUP.
A favor.
Molt bé, passaríem per tant al següent punt, que és el reconeixement, si s'escau, de la compatibilitat amb activitats del sector privat de diversos treballadors municipals. Són diferents sol·licituds que han fet treballadors municipals, tots ells tenen un informe de recursos humans favorable, que la compatibilitat que demanen doncs és correcta, està compleix les normatives legals, per tant doncs per quin motiu es presenten. Sí, Joan Castanya, el PSC.
A favor.
No, per tant quedaria aprovat. Passaríem al punt del control d'equip de govern. Perdó, hi ha un punt d'urgència, sí. Hauríem de votar el punt d'urgència, que és l'aprovació provisional. Sí que si me'l deixes. Sí, els terrenys que en el seu moment l'Ajuntament va comprar per tal de fer la cessió a la Generalitat perquè s'instal·li la nova caserna de bombers, calia fer una modificació del pla general perquè això fos possible. En el seu moment ja varen portar aprovació l'aprovació inicial, que la vam aprovar en el ple. Tota la tramitació després d'una aprovació inicial dels diferents informes dels diferents departaments de la Generalitat, l'últim que teníem pendents va arribar fa pocs dies, i per tant ens ha semblat que valia la pena fer l'aprovació provisional, i per aquest motiu doncs ho presentàvem d'urgència, si bé és un tema que en el seu moment ja s'havia discutit, que les modificacions que s'han realitzat a partir dels informes dels diferents departaments són modificacions menors, que no modifiquen de manera substancial, i per tant el que portaria més aquesta aprovació. Votaríem, si hi ha cas, primer la urgència. Sí, Joan?
Sí.
Sí, favor. Val.
I passaríem a votar el punt.
Sí, favorablement.
A favor.
Molt bé, per tant, quedaria aprovat aquest punt.
Només dic en relació sí. A això, que també quan vam fer l'aprovació inicial, que vam... Bueno, que ja es va parlar del tema de la rotonda, no? Que és una de les... la rotonda fer davant dels bombers, la rotonda dels bombers, no, que marcar-ho com a prioritat per, no? Pels treballadors i treballadores. Sí. Vull dir,
saps? L'apartat de pregs i preguntes. Sí?
Ah, val, el 20 o 21 ja estan.
Bueno, són punts que habitualment, sí, no? Doncs estan a l'expedient i els podeu consultar.
Bé, volíem fer una pregunta o un prec. Bé, davant, jo diria que ens ha arribat a tots, no?, el neguit provocat per les mesures i retallades de l'activitat de l'hospital. Demanem que vostè com a alcalde no creu que s'hauria d'informar la població i tenir per part de vostè una actitud activa de lideratge per tal de mantenir els serveis i la seva qualitat? Els serveis que presta l'hospital, està clar.
Bé, aquesta actitud ja hi és, i per tant, a on te correspon, doncs ja l'exerceixo. Alguna altra pregunta? Sí, Jordi?
També el tall de sanitari, també amb el tema de les retallades que s'estan anunciant en el sector sanitari. És una pregunta si us ha arribat alguna informació respecte si hi haurà algun tipus de modificació amb el servei de transport sanitari del lot de Sant Celoni Baix Montseny.
Ara per ara no en tinc informació, no m'ha arribat.
Pues a tall de que no us ha arribat informació, nosaltres hem tingut una reunió amb els representants de treballadors del sector d'ambulàncies el dia 20 concretament, i ens han manifestat la seva preocupació per possibles retallades en el servei del SEM, que és el servei d'emergències mèdiques, que concretament a Sant Celoni podrien arribar al 50%. És a dir, ara a Sant Celoni tenim 3 ambulàncies, aquestes són 2 de suport vital bàsic, que són l'ambulància habitual, és a dir, aquí va un tècnic sanitari i el conductor, i una ambulància de suport vital intermedi o intermig, que són aquestes que porten una infermera, en el cas de Sant Celoni, aquestes que són més quadrades, no? Doncs ens ha arribat per part dels treballadors que sembla que es vol retirar aquesta ambulància suport vital intermedi, i que de les 2 de suport vital bàsic que actualment presten servei les 24 hores del dia, doncs només en quedaria una de 24 hores i l'altra només seria de 12 hores, molt semblant al que teníem l'any 2003, que és quan vam reclamar que s'incrementés el servei, perquè inclús hi va haver-hi moltes demandes, denúncies, i arrel d'allò també es va incrementar, no? L'increment es va fer a partir del 2004 amb el nou contracte. La nostra primera pregunta era si hi havia informació, i en el cas de que no n'hi, ens heu comentat que no n'hi ha hagut, com que ens ha arribat aquesta informació per part dels propis treballadors del sector sanitari, nosaltres ens posem també a disposició de l'equip de govern i suposo que l'altre grup municipal, i posteriorment, després de les eleccions que hi hagi, doncs crec que hauríem de fer un front comú perquè no es veiés minvat el servei d'ambulàncies al nostre territori el menys possible.
El que dius, entenc que és un rumor o és una informació certa la que planteges?
És una informació que ens han traslladat els treballadors del sector del SEM de Sant Celoni.
No. Dic perquè m'has preguntat quina informació tenia jo de rumors, com que se n'ha parlat de molts rumors, doncs no he posat sobre la taula tots els molts rumors que estan correguent i el neguit que pugui generar-se. Jo crec que hem d'anar a coses concretes. Amb la responsabilitat que a mi em compet en aquest tema, doncs les gestions que cal fer i amb el departament, doncs ja s'estan fent, i des de la pròpia institució de l'hospital, per tant, però crec que hem d'anar amb coses concretes.
Dic que en aquest cas, per això primer hem preguntat si us havien informat per part del departament o per part dels responsables del CatSalut o del SEM, i en el cas que ens heu dit que no, hem manifestat que en una reunió que vam mantenir el dia 20 passat d'abril, doncs es va manifestar que ells els havia arribat aquesta informació.
Molt bé, una pregunta? Sí, Joan Castanyo.
Sí, abundant amb el que feia la primera pregunta, quan jo deia que seria bo informar amb claretat a la població, Ho dic perquè ahir mateix jo vaig estar a l'hospital visitant uns malalts i vaig copsar aquest ambient, no?, de preocupació, un ambient, jo diria, enrarit i neguitós per part del personal i d'usuaris. Avui, segons em va comentar per part de personal, ja hi ha menys personal a plantes, o sigui, s'ha reduït ja els professionals que hi ha a plantes, que tot i siguin bons professionals, hi ha moments doncs, que queden molt col·lapsats per la seva feina. I també se'm va fer arribar que hi havia serveis mèdics que ja s'havien reduït, no? Hematologia, urologia, control del síndrome, o que s'han reduït o que ja s'apunta que es reduiran, i això no són aquests, sinó que sembla que seran més. Jo crec que seria bo recollir tota la informació, mirar que no se'ns afectin amb serveis bàsics, que va costar molt que des de l'hospital ho poguéssim donar directament a la població perquè no hi haguessin desplaçaments, perquè la seva atenció sigués més immediata i més propera, i jo diria que amb això hi hem de treballar, com comentava en Jordi, tots conjuntament perquè no ens sortim perjudicats, i segons sembla ja de moment ja hi ha algunes pautes que fan que puguem tenir tot el neguit, perquè sembla que hi ha serveis que ja s'han reduït, i amb això representarà llistes d'espera més llargues, o algun d'aquests serveis que es prestava ja des de l'hospital fa alguns anys, doncs que s'hagi d'anar a hospitals més lluny, com pot ser el de Granollers.
Bé, insisteixo, sí. Es parla de rumors, jo a l'hospital hi vaig sovint, i per tant ho copso de primera mà. No s'ha reduït personal, perquè encara les possibles mesures que hi puguin haver-hi en aquests moments no estan concretades, per tant caldrà veure de quina manera queden, no? És evident que la despesa no aplicada en el pressupost que va tocar en el seu moment, i per tant traslladada a l'any successiu per part de l'anterior govern, doncs està generant dificultats pressupostàries. Crec que tots en som conscients, tenc que estem en període electoral, i per tant toca fer política electoral, no? com és evident, però crec que hem de ser també responsables tots plegats per tal de intentar que en el futur molts d'aquests serveis no els puguem perdre, com els està passant en alguns països amb situacions especialment complicades. Per tant, de tocar de peus de terra, hem de veure realment quines són aquelles coses que es poden ajustar, des de la gestió del propi hospital i les relacions amb el Servei Català de Salut, per veure en quina mesura això pot afectar. D'alguna manera afectarà, per tant hem de ser conscients que d'alguna manera afectarà, hem de procurar que no afecti de manera important els serveis. Segurament hi ha molts mecanismes que, treballats amb la pròpia direcció del centre, amb els propis treballadors, es poden afinar i es poden ajustar. El Jordi, que és metge i ha treballat amb institucions sanitàries, coneix perfectament els sistemes de priorització de les visites. Hi ha elements dins de la gestió i el funcionament que poden permetre donar un perfecte servei, un molt bon servei a les situacions crítiques, a les situacions urgents, però que a vegades cal ajustar situacions que no ho són tant, i per tant que a vegades és posar un cert també ordre dins de la gestió, i que sense haver de retocar grans coses es pot arribar a aconseguir reduir despeses posant alguna més d'ordre. I per tant aquí sí que hi ha un marge en la gestió, en el dia a dia, que són elements que en aquests moments s'hi estan treballant per tal que l'impacte sigui el menor possible. Per tant, bé, jo el que us puc dir és que amb el camí em pertoca i la responsabilitat que tinc, si algú coneix el que ha significat l'esforç per aconseguir alguns d'aquests serveis, crec que ho puc dir jo, que porto treballant en l'Hospital de Sant Sadurní des de l'any 94, com a professional de peu, i per tant sé el que ha costat aconseguir alguns serveis, algunes d'aquestes coses, i per tant lluitaré com ningú perquè això, en la mesura de les possibilitats, es pugui mantenir, però també sent conscients d'una situació general, bé, que jo crec que el que no hem de fer és enganyar la gent, el que hem de ser conscients de quina és la situació, no? Sí, alguna pregunta més?
No, només més que pregunta, jo crec que seria interessant que tothom es llegís l'article publicat ahir de l'antiga consellera de Salut, la Marina Geli, i posava en valor tota la feina feta durant tots els anys, per part de tots els governs i dels consellers, no? Des de Laporta, Trias, Rius, Pomés, no? Que ens ha costat molt a tots tenir una universalització de la sanitat, que en aquest cas va ser l'Ernest Lluch el que va impulsar aquesta llei, que es va aprovar l'any 1986, i jo diria, i nosaltres ens posem al davant de retallades algunes de les que es pretenen. I un exemple, com s'ha comentat abans, un tema d'ambulàncies que ens va costar tant entre tots que es millorés, que es fes un nou concurs i que es millorés el servei, perquè això pot evitar no? Doncs situacions greus, jo diria gravíssimes, de no poder arribar a un lloc d'un accident, d'un ictus, d'un atac de cor, amb un temps prudencial, que anem enrere, en temes de prevenció estic parlant, eh? I jo crec que hi ha coses que no podrem i no haurem de consentir, ens haurem de posar al davant, al costat de la gent, i igual es poden retallar altres coses, però no coses, jo diria, fonamentals. I hi ha anys enrere hi havia hagut un dèficit fins i tot superior en la sanitat, l'any 2003 hi havia un dèficit superior al que hi ha ara, i es va d'alguna manera entomar per part dels diferents governs que han passat per la Generalitat, i creiem que hi hem d'estar tots junts, i apretar perquè el nostre hospital no se'ns en vagin serveis, tinguent en compte que tenim un repte pendent encara i que es va posar en el mapa sanitari que a Sant Soni caldria un nou hospital, i això és un repte que l'hem de mantenir de totes totes, i per això el pla d'inversions que es va programar del 2004 al 2015 es va posar per primera vegada en el mapa sanitari un nou hospital a Sant Soni. Jo crec que no podem tirar la tovallola de donar-ho per perdut, sinó que ens hi hem de posar tots, tots, hi hagi qui hi hagi, en un lloc i a l'altre, i nosaltres estarem al peu del canó per tal de preservar aquests serveis bàsics tant en temes de sanitat com en educació.
Molt bé, alguna pregunta més? Molt bé, doncs donaríem per acabat el ple. Bona nit.